Donem doncs la benvinguda a Jordi Serra, alcalde de Sitges, durant 3 mandats, del 79 al 83, del 87 al 91 i del 91 al 95. També a Jordi Baget, alcalde de Sitges, durant 2 mandats, des del 2003 al 2011, i Miquel Forns, alcalde des del 2011, des de fa també 2 mandats. Gràcies per venir a tots, bona tarda. I volem començar amb una pregunta comuna, tots tres, no? I us prego una mica de brevetat en aquesta pregunta per poder abordar altres temes. La pregunta és: quin ha estat el millor i el pitjor moment del mandat? Jordi.
Jo?
Serra.
Ostres, el millor i el pitjor. Jo, és que es barregen, el millor i el pitjor del mandat. Jo crec que és el conjunt que s'ha de contemplar, i jo particularment me'n sento molt content del període. Va ser molt intens. És a dir, a nivell personal és de les experiències més intenses que he tingut al passar per l'Ajuntament. El millor segurament és el contacte amb la gent, el participar, el sentir-te que estàs treballant amb un col·lectiu, a vegades sentir-te apreciat, a vegades no tant, perquè de tot hi ha durant el mandat, però aquest sentit de formar part d'un col·lectiu que està tirant endavant un projecte i que està treballant en conjunt, jo crec que és de les coses més intenses que he viscut. I el pitjor, ostres, el pitjor un munt també. El que passa és que no te'n recordes ja d'aquests moments tan... Hi ha moments de molta tensió, perquè a vegades estàs convençut de que hi ha un tema determinat, que l'estàs recolzant i que creus que és bo pel col·lectiu, i que en canvi el col·lectiu no ho admet o no ho veu igual, i aleshores realment t'ho passes malament. Però vaja, jo si hagués de fer un balanç, per mi és positiu. Jo he estat 12 anys com a alcalde i m'ho he passat molt bé, en general. Ho recomano a tots. Hauríeu de ser alcalde una temporada perquè estaria molt bé. I a més s'entén d'una altra manera el que passa. Es veu amb un altre, amb uns altres ulls. Per tant, apunteu-vos, tu.
Hi ha alguna nit sense dormir, senyor Serra?
Unes quantes, però...
Pel motiu?
Bueno, home, no...
Algun que recordi?
Anys, fa molts anys, ja, d'això, sí.
Doncs, senyor Baget, si recorda sí. El millor i el pitjor moment, o alguns dels millors...
Bé, jo et comparteixo molt també el que diu el Jordi, perquè és cert que és difícil concretar un moment bo o dolent, perquè en realitat has viscut molt de bons i molts que han sigut complicats i difícils. Sí que és cert que potser hi ha moments, sí, per concretar-ho, perquè per ser molt concret, quan coneixes persones que tenen problemes i els ajudes, és un moment molt que et satisfà molt, personals. Després també la quantitat de persones que he conegut, d'experiències personals i les experiències d'un poble, no? Tant culturals, socials, són moments que són molt agraïts, que després els trobes a faltar quan ja no ets alcalde, d'aquest contacte que tens tan pròxim. Però bueno, jo un moment ara he pensat per concretar, quan vam aprovar el Pla General, per mi va ser un gran moment. Després de 2 anys de treball, que va ser molt difícil pel poble de Sitges, allà va ser un moment per mi molt important, personal, d'haver treballat durant molt temps amb molta gent i aconseguint una cosa que s'anhelava, que a més era un problema pel poble i que a més s'ha deixat un futur, que s'està veient, que té una satisfacció en la majoria de la gent. I el pitjor moment, quan em van dir que no hi havia diners a l'Ajuntament, perquè va haver-hi un moment que va entrar la crisi econòmica, que cap allà el 2009, i en aquell moment que et ve amb l'interventor o et venen els regidors i et diuen comença a estar fotut això, això comença a tindre problemes econòmics, doncs en aquell moment comença a caure una pluja de dificultats i de moments tensos, molt tensos, que recordo doncs, en dos pitjors moments.
Moltes gràcies. Senyor Forns.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos a participar d'aquesta taula. Bé, jo comparteixo amb l'alcalde Baget i amb l'alcalde Serra absolutament tot el que han dit. És a dir, a vegades més que recordar un gran moment que potser per la vila, pel municipi o pel país és històric, El que recorda sobretot del pas de l'alcaldia com a bons moments són aquesta proximitat que molt pocs càrrecs polítics et dona, i que les alcaldesses i els alcaldes tenim aquesta oportunitat, que és la proximitat per tot, per lo bo i per lo dolent. Vas a comprar el pa i no deixes de ser alcalde o alcaldessa, i per tant, mentre compres el pa, segurament se pot acostar un veí o una veïna i fer-te una petició, fer-te una crítica, un agraïment, comentar-te qualsevol qüestió del municipi, des de la vida quotidiana fins a una cosa molt més important. Com deia en Jordi Baget fa un moment, moltes vegades es dirigeixen companys vilatans, veïns i veïnes que tenen problemes grossos, i més en aquests últims anys de severa crisi econòmica i social, no? Quan des de l'Ajuntament els pots ajudar, la satisfacció és enorme, tant teva com sobretot de l'equip de persones que treballa a l'Ajuntament per fer-ho possible, que són els treballadors públics, no? Jo sempre recordo el cas d'una persona concreta de Sitges que vam poder evitar un desnonament, no? Gràcies a la intervenció de l'Ajuntament. Aquella persona, quan ens anem trobant encara a dia d'avui, anem comentant tota aquella operació que ens vam enfrontar, evidentment, doncs amb una entitat bancària molt poderosa, i ho vam aconseguir, no? I per tant, et queda una satisfacció molt, molt gran. I moments durs o complicats n'hi han, des de la pròpia gestió del cada dia, des de la pròpia burocràcia que ho alenteix tot, les manques de recursos, però jo recordo un moment molt, molt complicat, una nit molt complicada, que va ser l'últim ple municipal del mandat anterior, el 2015, l'últim ple, on hi va haver una protesta de treballadors i treballadores municipals que, doncs, esperaven i havien lluitat molt per unes reivindicacions laborals que no van poder ser, que se'ns escapava de les mans fins i tot nostres de poder-ho aconseguir, i que durant 5 hores hi va haver una protesta, i va ser un moment molt dur, molt dur, perquè realment semblava que, doncs, tota la feina que havíem fet durant molts mesos, doncs, s'anaven al risc aquella nit, no? Per sort, hem trigat 3 anys, però precisament en aquest ple, per això ho recordo, en aquest ple resoldrem aquesta situació que fa 3 anys que dura, no? Però ho recordo com una nit molt tensa i que va ser molt desagradable per tots, inclús pels propis treballadors que protestaven, no? Perquè 5 hores de xiulets i de crits, i jo diria que és l'únic ple municipal que no s'ha pogut fer en la història de la democràcia per una protesta d'aquestes característiques, no? Però bé, hem reconduït la situació, que és la que es tractava.
Perquè crec que gairebé tots els alcaldes, almenys el senyor Serra, si ho recordo, va tenir també un ple mogut. No sé si el senyor Baget també. Com es viu això quan passa, no? Com deia ara el senyor Forns.
No estava amb ell.
Es viu amb esportivitat. Com vols que es visqui? Malament es viu. Quan et trobes amb gent que creu que no ho estàs fent bé i tu estàs convençut que allò que estàs proposant és correcte, doncs ho vius molt malament, però bueno, entra a dintre del càrrec. No, és que em preguntes, hi ha hagut moments tensos? Sí, evidentment. Hi ha hagut moments difícils? Evidentment. Hi ha hagut moments en què vols fer fora la gent? Doncs que vols, potser sí, però que a poc que reflexiones dius no, tenen tot el dret, ells creuen que ho estàs fent malament, doncs si creuen que ho estàs fent malament, és la seva opinió en contra de la teva, val, però té el mateix valor la seva que la que tens tu, i hem d'acceptar que l'expressin i que la posin sobre la taula, i és possible que sigui veritat que tenen ells la raó. I has de, si no acceptes entrar en aquest joc amb una certa esportivitat, per entendre'ns, aleshores sí que potser més val que pleguis i que no t'hi posis. Has d'acceptar, jo crec que són unes regles que les has d'acceptar, com quan et dediques a la política o a la política municipal. Les altres polítiques segurament són diferents, però la política municipal, degut segurament doncs amb aquesta proximitat que hi ha amb la gent, has d'acceptar aquestes situacions de tensió, les has d'acceptar, i les has d'acceptar amb bona cara, perquè no és un atac personal, no t'estan allò atacant perquè no t'agrada, no els hi agrades, no, estan dient, escolta, és que a mi m'interessa que aquest carrer s'asfalti, doncs, bueno, home, però jo vull asfaltar el del costat, perquè em sembla que és més important que asfaltem el del costat. Doncs a mi vull que asfaltis el... Això és una tonteria, eh? Però...
Converteix això, senyor Baget? Passa...
Bueno, jo, sí, a més, jo he viscut amb ell quan era regidor, amb el Jordi Serra, alguns plens complicats, alguns tensos, un que va entrar una caixa de morts, me'n recordo.
Sí, no volia esmentar-ho, però aquí tenia el pensament.
Et quedes com sobtat, no?, en el moment que... I quan ho vius, i a més ell era l'alcalde, precisament anava tot enfocat amb ell, quan ho vius, home, la tensió és enorme. Abans de sortir al ple tothom està nerviós, perquè tothom... Una de les coses que saps és què passarà en el ple, perquè tothom t'avisa, que si això, que si allò, que si et diran que vindrà un veí que t'insultarà o hi vindrà un veí que preguntarà, i a vegades entres en tensió. Però el que diu ell, allà estàs per servir, i amb paciència, amb educació, has d'intentar doncs, controlar aquella situació i intentar precisament solucionar el problema que s'ha generat o explicar-te el millor possible. Jo crec que és important que tingués un... Bueno, ja el saló de premsa, no me'n recordo, que hi ha la de templanza, no?
Sí.
Pues, aquesta paraula jo de tant en tant la mirava i deia... És que és veritat, hi ha moments que el millor que faries avui l'engegaries.
I serenitat,
no.
També.
I serenitat. No sé el que posa. Però serenitat, paciència, templanza, tot
sí,
el que tu vulguis...
Ara,
a dintre, diríem, a darrere, abans de sortir, abans d'entrar, hi ha tensions enormes. I hi ha moments que te'n vas a casa pues, dient, ostres... però bueno, després t'aixeques al matí i com que la teva feina és molt agradable i a més tens moltes coses a fer, doncs continues treballant, sí, i tant.
Molt bé. Tant. Parlem doncs de creixement o massificació per a molts, no? També, no? Sitges ha patit creixements demogràfics molt importants aquests últims anys i fins i tot hi ha hagut plataformes antimassificació, manifestacions incloses en alguns dels seus mandats. Quines capacitats tenen els ajuntaments de gestionar el creixement d'una localitat i quines mesures poden aplicar i quines haurien de poder aplicar? Senyor Serra.
Mira, això de ser el que obre el foc té avantatges i té inconvenients. L'avantatge és que ningú trepitja el que diràs i l'inconvenient és que no saps quin plantejament faran al darrere. És igual. A veure, creixement o massificació... Jo crec que aquest dematí em sembla que no sé qui ha sigut algun dels ponents, perquè com que n'hi han hagut molts, no recordo les participacions individualitzades, però algú ha dit que era inevitable. El planejament, potser ha sigut el Bosch, el planejament de Sitges ve dels anys 50. I de fet, el territori està adjudicat i amb expectatives d'urbanització des dels anys 50. Des dels anys 50. El que hem anat fent al darrere ha sigut intentant administrar-ho de la millor manera que hem sapigut. Algunes vegades ens n'hem sortit i altres no.
I què és el que hauria necessitat? O sigui, vostè quan estava allà administrant-ho, què hauria necessitat per poder aplicar? Quina mesura o quina capacitat l'Ajuntament hauria de tenir?
Que no hi hagués la planificació anterior i haguéssim pogut partir de zero. Però, per exemple, totes les urbanitzacions que es van fer als anys 60 van néixer malament, començant per el centre de Levantina, Montgavina, Ratpenat, Maricel, Vallpineda, Quinmar... Això va deixar un llast horrorós als ajuntaments. Jo vaig entrar l'any 69 i els problemes que vam tenir amb totes les urbanitzacions eren enormes. Però ara tu em parles de la massificació, l'actual, diguem així, no? Tota la part de la plana, etc. Tot aquest terreny estava classificat amb expectatives de ser urbanitzat des dels anys 50. I tots els propietaris d'aquest terreny ja el tenien o el venien o el llogaven o l'aparaulaven en funció d'aquestes expectatives. Aleshores, si en algun moment haguessis pretès descalificar aquest terreny, bueno, aleshores potser sí que a part d'algun ple amb dificultats hi haurien hagut dificultats més, sí, més personal, la caixa de morts. Exacte. Perquè, esclar, la gent amb allò ja hi comptava. Amb allò ja hi comptava. I has hagut d'administrar-ho de la millor manera que s'ha sapigut. Jo ara em permetré un... A mi això que s'està fent ara em fa patir per dos motius. Ara el Miquel ens ho aclarirà, o el Jordi, o no sé qui.
No, el Miquel.
El Miquel. Em fa patir per dos motius. Una, que s'està desenvolupant excessivament de pressa, des del meu punt de vista, i aleshores el creixement accelerat no és bo, ha sigut massa accelerat durant els darrers anys, i això fa que s'hagi perdut identitat, i aprofito el que es deia fa un moment, perquè no sap, el creixement ràpid no permet integrar bé a la gent, i s'han creat molts petits focus que viuen aïllats i que no han creat prou la identitat zitgetana. En segon lloc, crec que s'està fent més un urbanització més que fent poble. La meva sensació quan vaig per aquests carrers nous és que segurament estan ben pensats, segurament la direcció és la correcta, els cotxes passaran, els arbres estaran, però jo no ho veig com a poble, ho veig més com a urbanització que no com a ciutat.
Com si li faltés ànima.
Sí, i després hi ha un parell de coses concretes d'aquesta zona, que hi veig pocs aparcaments i que no entenc per què no s'ha obert l'Avinguda Sofia fins a la Creu de Ribes, que era el projecte que hi havia als anys 50.
Doncs, senyor Forn, si vol contestar directament, ja ens saltem
bueno,
al senyor
igual, Roger.
Ja tornarem amb ell.
Estic totalment d'acord també amb el que diu l'alcalde Serra sobre que el que ha condicionat bàsicament el creixement de Sitges i el model de creixement és els plans generals anteriors, alguns dels quals s'han gestionat els últims anys i sobretot el primer, em sembla que és de l'any 59, no? Doncs ja va condicionar com havia de ser el Sitges del futur, que és el Sitges del present també, i per tant el posterior pla del 89 i el del 2006 han marcat com ha de ser la nostra configuració de creixement, no? El nostre eixample, diguem, no? Si, quan comentàveu què pot fer l'Ajuntament o què ha de fer, jo puc explicar l'experiència personal i dels governs que he presidit i que presideixo. No ens ha tocat fer una planificació urbanística perquè ja hi havia un pla general. Ens ha tocat gestionar aquesta planificació urbanística. I el que sempre hem posat, diguem, com a objectiu és fer prevaldre l'interès públic. Fer prevaldre en aquest desenvolupament l'interès públic. L'interès públic què és? Doncs està clar, és allò que utilitzem tots o que podem utilitzar tots i totes. Els vials, per tant els carrers, els parcs i jardins, els serveis i subministraments, l'enllumenat, el clavegueram i els equipaments. És a dir, que no només es creixi amb residència, sinó que també es creixi amb aquells equipaments educatius, sanitaris, cívics, culturals, que fan falta perquè la població es pugui desenvolupar d'una manera integral. Aquest ha estat l'objectiu i de fet ara estem amb això. Estem amb això. El que sí que és veritat, que el sector públic, degut a la maquinària administrativa, burocràtica, etc., és més lent que el sector privat i per tant i més garantista. I per tant produeix això a vegades una, doncs que el sector privat vagi molt més ràpid. Dèieu, com és que creix tan ràpid aquest barri? No? I l'alcalde Serra deia, per mi és més una urbanització que un poble, o té més estil d'urbanització que poble, eh? Quan es va planificar aquesta zona, es va planificar eminentment residencial, no hotelera o no turística, eminentment residencial, tot i que avui en dia els habitatges ús turístic ho distorsionen tot per tot arreu, però és eminentment residencial, tot i que hi ha uns eixos que hi ha comerç, hi pot haver activitat econòmica, i sobretot es va fer amb un sol sector. Vosaltres recordareu que en un antic pla general hi havia quatre sectors a desenvolupar, el que era Santa Bàrbara Oest, Santa Bàrbara Est, la Plana Oest i la Plana Est. Avui en dia és tot un mateix sector. Es va planificar com un sol sector, unint-ne tres, que això ha donat uns drets urbanístics, òbviament als propietaris, per desenvolupar-ho de cop, perquè és un sol sector. I per tant, genera dificultats en aquest sentit de la manera que està previst. Aparcaments n'estan previstos, eh? El pla general en va preveure, en va dibuixar. Que no estiguin fets no vol dir que no hi siguin, eh? Els va preveure. I l'altra cosa que deies, a part de l'aparcament...
L'Avinguda
Sofia és amb circulació de vehicles fins a l'actual rotonda del camp de rugbi, perquè la zona de dalt, el pla general, no la preveu com un vial de circulació, sinó un peatonal, eh? Un vial... Es podrà pujar des de la rotonda del camp de rugbi fins a la Creu de Ribes, però amb uns vials de passeig, per vianants, no per circulació de vehicles.
Agafant això que està... Perdó, senyor Baiget.
Jo vaig tindre la sort de poder estar en el moment que es va elaborar. I van ser 2 anys abans, amb el Pere Junyent, que si estigués aquí ens explicaria com va viure... li va costar quasi l'alcaldia, el pla general, o sigui, el territori, i les persones són molt importants per desenvolupar l'economia, per desenvolupar la pròpia vida de les persones. I tensen molt, i els interessos són brutals. Els interessos que hi ha, tant econòmics, socials, com personals, com polítics, generen unes tensions enormes i és molt complexa. Clar, vist des de fora, ara el canviaria jo. Potser canviaria algunes coses, i mira que vaig estar protagonista amb molts dels que estan aquí en aquest moment. I segur que dintre de 25 anys es tornarà a repensar Sitges i es tornarà a planificar alguna cosa, lògicament es tornarà a fer. Però és molt complexa si vols que realment es pugui planificar a llarg temps, perquè a més els equipaments, els vials, els aparcaments, si no es fa a llarg temps és molt difícil. Llavors necessites un consens de poble, un consens entre el sector privat i el sector públic per aconseguir el millor possible per tothom. I jo crec que aquí es va intentar, quan diu, per què no hi ha el vial fins a dalt a Santa Bàrbara, no? Que era el d'això? Perquè es va atendre unes consideracions d'un sector de persones que no volien que per allà anés el vial. I uns altres volien una altra cosa, i uns altres i una altra. I el que es va lograr és intentar que en aquest moment es pogués fer el que es fa. Perquè potser no haguéssim pogut ni començar a fer res. I lògicament això significava aturar el poble absolutament. En el moment que vam aprovar el pla general vam poder desenvolupar ja els terrenys pels equipaments, els vials. I la veritat, la massificació és un tema molt relatiu, crec jo, és molt relatiu. Si hi ha uns bons equipaments, unes bones infraestructures i el territori és el que dona, no hi haurà una massificació. Si no hi ha bons equipaments, ni bons vials, ni bones infraestructures i la gent té clar que més o menys vol viure amb un número de persones al voltant seu, la massificació no és un problema. És un problema quan no hi ha organització, no hi ha planificació i el que hi ha és la venda pura i dura dels terrenys per guanyar diners.
Quines... Sí, digui, senyor Forn.
Només afegir una qüestió, que és el tema de la massificació. Pensem una qüestió, que és que Sitges no només tenim els primers residents, que som aquests 28.000 i escaig. Hem perdut població aquests últims anys, Havíem estat a punt d'arribar a 30.000 i estem en 28, Som el tercer municipi de la comarca, Ribes ens passa al davant, està en 32. Per tant, en primera residència són 28.000. El fenomen de la segona residència i, evidentment, el fenomen turístic és el que també influeix en que hi pugui haver una percepció de massificació o de més volum que el que de l'empadronat i empadronada. Això ho dic perquè és un element que és cert, perquè una població que tingués 28.000 persones estables durant tot l'any no tindria la sensació, probablement, de massificació.
Segurament som el tercer municipi pels preus de l'habitatge aquí per primera residència. De tota manera, en el ritme de la construcció, no creu que construir Santa Bàrbara en fases permetria d'alguna manera mesurar i controlar l'impacte que podria tenir en el poble? Perquè no oblidem que Sitges són 4 carrers i la gent que va allà també vol estar als 4 carrers.
Sí, per això crec que un dels plantejaments que es va fer bé en el pla general va ser tractar el tema de les centralitats. És a dir, que es fes el parc de Can Robert en aquesta zona, diguem, que fa de límit colindant entre el casc antic, diguem, i aquesta nova zona d'expansió, la Plana i Santa Bàrbara, no és gratuït. Això potser ho podríeu corroborar més els que heu protagonitzat-ho, no? Però es va fer un parc públic allà, en el mig dels dos barris, el nou i el vell, diguem, el de tota la vida, perquè conduís les persones a un lloc d'esbarjo, de lleure, de passeig, d'activitats socials, culturals, esportives, perquè no totes s'acabés fent a Baix Mar, que ja està prou col·lapsat. Per tant, hi ha hagut la voluntat de crear centralitats diferents, igual que tot el nucli del parc de Santa Bàrbara, tota la zona al voltant de la Masia i l'ermita de Santa Bàrbara, que també serà un espai de centre cultural, de centre cívic, de centre d'activitats pels veïns, per intentar això, que forçosament la persona que viu a la Plana o Santa Bàrbara no hagi de baixar al centre per tot, sinó que també en el seu barri i tingui possibilitat de fer-hi activitats.
Senyor Baiget, vol dir alguna cosa?
Sí, no, és cert, tot és millorable, però jo crec que el pla general va donar una solució molt coherent el que es volia en aquell moment. Potser ara, vist després de 10 anys o 12 anys, doncs sí, lògicament es podria replantejar alguna cosa, però en aquell moment hi havia unes sol·licituds, unes demandes de gent que volien una sèrie de situacions. I es va treballar molt, molt, perquè la centralitat no es concentrés, com diu ara el Miquel Fons, no es concentrés en el casc històric. Precisament les escoles, en tens una, el Maria Osó, l'altra està pensada a la Llevantina.
Quin mar.
El segon cap, si algun dia va si no me'n recordo, va a l'Avinguda Sofia, per allà. I els equipaments es van intentar anar distribuint per la zona d'una creu, per intentar que, i les vials també, lo suficientment grans, i són generosos els vials, perquè realment la viabilitat fos bona. A veure, jo ara tinc la sort de passejar per Sitges, clar, amb hores que la gent treballa, no? No hi ha massificació, no n'hi ha quasi. O sigui, és un poble espectacular. Realment, on hi ha una concentració de massificació són en unes hores molt concretes i en uns dies molt concrets. Però dels 365 dies, amb cotxe vas a tot arreu sense cap problema, aparcament. Home, has de caminar una mica també, Tens aparcaments, els serveis funcionen bé, els llocs on vas no trobes una massificació molt gran. Jo crec que en aquest moment hi ha un equilibri. És cert que el que vindrà, que està previst que vinguin un quantitat de persones, s'ha de controlar i s'està fent a poc a poc. Jo crec que tampoc es farà de pressa tot. No crec que es creixi així una barbaritat de ràpid, no? No es va entrar tot així de cop.
Això d'haver convidat alcaldes aquí a xerrar és perillós, perquè els agrada molt parlar, i si a sobre ens deixeu parlar del poble o els exalcaldes, pitjor, perquè l'alcalde té una tribuna permanent que pot anar dient, però els exalcaldes no ens deixen. Escolta, jo segueixo creient que s'està construint massa de pressa, és una opinió. S'està construint massa de pressa i no es dona prou temps per anar assimilant a la gent. I això a mi em preocupa, i molt. Crec que ens estem despersonalitzant d'alguna manera. Després, hi ha una sèrie de carrers que ja estan fets, i estic pensant en els que estan a prop de casa meva, al darrere de la piscina municipal, que són... No tinc la solució, Si la tingués ja l'hauria posat sobre la taula, però sé que no m'agraden, que són calaixos entre parets, i alguns amb arbres i altres no, i una cinta per on passen els cotxes i una mica de vorera als costats per passar. Són carrers molt despersonalitzats i a mi em fa molta por que anem fent coses d'aquest estil. Em fa molta por, ojalà que no sigui així, I repeteixo, no tinc una alternativa clara per posar-la sobre la taula. Però aquest dematí sentia excel·lències de Vinyet i Terramar. Per mi no. No canto excel·lències de Vinyet i Terramar. Són urbanitzacions que, i res més, no formen part del poble. Són urbanitzacions que en el seu moment es van fer amb més garanties que altres llocs, però que per un determinat estatus de gent, però, i s'ha acabat. Bueno, espero que entre tots ho sapiguem fer bé, jo què sé.
Suposo que et referies a l'Observatori i a Cal Antonyet, no?
Sí, me'n refereixo.
Realment la configuració de com acabar... Per si ens situem, estem parlant del Poble Sec i la zona colindant entre el Poble Sec i la Bòbila. El que realment s'ha fet allà és molt diferent del que s'està fent ara. El que s'està fent ara, jo crec que a la Plana i a Santa Bàrbara, és una altra concepció, una concepció molt més oberta, d'espais lliures, d'espais per la ciutadania, carrils bicicleta. Vaja, de carril bicicleta, hi havia un moment que aquest poble només n'hi havia un. I perquè ho va liderar un regidor molt concret que avui ens acompanya també, l'Andreu Bosch, no? Però n'hi havia un. Ara hi comença a haver una xarxa, i tot el que es fa nou ja inclou aquesta xarxa de carrils bicicleta, no? I a més amb això que dèiem, espais amplis, enjardinats, espais amplis i enjardinats que tindran un cost de manteniment, no ho oblidem, perquè tots demanem verd, 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 però després el verd s'ha de podar, el verd s'ha de regar, el verd s'ha de cuidar, i són costos que vindran afegits, no? Però crec que hi ha diferència. Ara crec que hi ha un plantejament amb una mirada de molta més sensibilitat ciutadana, també d'equilibri ecològic, determinada vegetació que es posa ja no és la que es posava. Per tant, crec que per aquesta banda s'ha millorat. Ara, evidentment, el que està fet, això és difícil canviar-ho.
I el tema fases, alcalde, que no m'ha contestat?
El tema fases ve vinculat amb el que deia abans. Quan parlem de les fases del nou barri de la Plana i Santa Bàrbara, és el que dèiem, abans eren tres plans parcials urbanístics que es podien haver desenvolupat separadament, ara és un de sol que, evidentment, els propietaris apreten per desenvolupar-lo de cop. L'Ajuntament, a través d'una comissió de seguiment, intentem posar el fre, però també hem de dir una cosa, que és que si volem accedir a determinats equipaments o espais públics, l'única manera que ho podem fer no és a camp a través, sinó que hi han d'haver els vials d'accessos. I se'ns fa difícil moltes vegades mantenir aquest equilibri quan, per exemple, exigim que volem que el parc de Santa Bàrbara estigui en marxa, si pugui arribar, hi hagi una connexió bona amb el centre de la vila, etc, etc, em dir, però no desenvolupeu la zona prèvia. Clar, d'alguna manera s'hi ha d'arribar. I el que deia, no podem anar a través d'un camp, no? Per tant, o la zona d'equipaments. La zona d'equipaments gran que va a la Plana està adossada a la via del tren. Però perquè puguem fer allà el nou CAP que deia l'alcalde Baget, o qualsevol altre equipament educatiu, cultural, esportiu que faci falta, si no hi ha carrers, no el podrem construir. L'habitatge de protecció social ens passa el mateix. És la gran necessitat d'aquest poble. Habitatges de protecció per preus, amb preus assequibles. Si no hi ha els carrers fets, no podem fer els habitatges, perquè no hi ha tampoc els subministres. I per tant, no és que no el vulguem, és que no es pot. Per tant, hem arribat a un punt que el cap es menja la cua i que hem d'anar intentant trobar aquest equilibri, però amb una qüestió que està planificada. Està planificada d'una manera i que es fa molt sovint difícil perquè s'han d'equilibrar tots aquests interessos, els públics i els privats.
I com preveu que Sitges pugui absorbir 5.000 persones, més o menys, és aproximadament, que pugui absorbir de cop aquestes 5.000 persones?
No, no serà de cop. De cop no serà perquè el creixement és gradual i estem parlant de la previsió entre 4 i 5.000 persones en el barri nou. Però no hem d'oblidar una cosa, no ho focalitzem tot, no ho focalitzem tot en el barri nou, a la Plana i Santa Bàrbara. Hi ha altres zones urbanístiques en creixement a Sitges, més petites, però hi ha altres zones de plans parcials per fer, tant a Sitges com a Garraf com a les botigues. Les botigues potser més limitat, a Garraf també, però hi són, i per tant el creixement també es pot produir, o continuant que segones residències es converteixin en primeres. Per tant, és un element que el tenim, que és real.
Alguna coseta més, senyor Serra? Vol afegir?
No, únicament d'això de la vivenda social. En l'època que jo vaig ser alcalde, no sé si van fer alguna cosa van fer.
Sí,
ja ho sé, ja. Sí. Però el que van fer, jo ara no ho faria, perquè vam fer vivenda social i la van posar a la venda. I jo crec que la vivenda s'hauria de fer els esforços que fessin falta perquè quedés de lloguer. I que quan el llogater s'espavila i té poder adquisitiu, doncs que es compri una casa, però el pis aleshores torna a quedar propietat de l'Ajuntament i el torna a posar en el mercat del lloguer. Jo crec que s'hauria de fer un esforç i no perdre ni un metro quadrat de terreny, millor no construir que vendre-ho, per entendre'ns, des del meu punt de vista. I mira que estic dient que nosaltres ho vam fer diferent, però és la visió que tens en cada moment. En aquest moment jo crec que el que hauríem d'intentar de totes és que el 100% del parc públic de vivenda quedés de lloguer. És una opinió.
Precisament volíem parlar d'això, tot seguit, de l'habitatge social, no? Una enquesta de l'ECO que va fer el desembre revelava que la principal demanda dels sitgetans i de les sitgetanes, doncs, és l'habitatge social. I tots vostès n'han promogut, n'han volgut promoure en diferent mesura, tot i que no sempre amb èxit, no? Me'n recordo la promoció de la Caixa, que més que habitatge social deia vivenda de preu assequible, crec recordar. Ara, com creuen que s'ha de fer? Com s'hauria de fer? Què es pot fer? Sí, senyor Baget.
Bé, el Jordi ho ha dit, eh? Cada moment és diferent. Cada moment una situació és diferent, i a més també la situació política en la que vius i els plantejaments que té la ciutadania. Però sí que és cert que, bueno, nosaltres també fèiem habitatges socials, es van vendre, perquè els vam fer amb la Caixa, amb un conveni, i lògicament dintre d'aquesta proposta hi havia la venda al cap de 10 anys, que es podien comprar i això. És cert que l'habitatge social és molt important en un poble i ho estem veient, hi ha molta gent jove que marxa perquè no pot pagar els preus que en aquest moment que hi ha aquí. No només pot haver-hi una despersonalització, com diu el Jordi, sinó també un augment de l'edat de les persones, i això automàticament genera una dinàmica de model molt diferent en un poble, no? I quan tu veus a molta gent jove que té que marxar perquè no aconsegueix pues, arribar a comprar un pis, pues, lògicament el sector públic el que ha de fer és posar ràpidament una promoció, però no és fàcil, si no tens terrenys no ho pots fer, eh? A vegades, és que per què no pots fer-ho? Perquè no tinc el vial per poder-ho fer. Ara que es comença a desenvolupar tot això, ben segur que es posarà en marxa una promoció que, si és de lloguer, i l'Ajuntament ho pot gestionar i no ho ven, jo crec que és molt millor, sempre tindràs un parc, perquè si ho vens t'acabaràs que no tindràs ni un. Llavors, dintre de 25 anys doncs no es podrà fer habitatge social, eh? Com no compris un bloc de pisos i el facis social, no ho podràs fer. Clar, el territori es mou, té una dinàmica molt autònoma, eh? Dintre de 25 anys, Sitges, o dintre de 30 o 40, poder s'haurà vengut tot el terreny, s'haurà ja construït tot, i automàticament s'haurà de repensar que creixes d'alguna manera, no se sabrà com, però, i lògicament també la gent haurà d'optar un habitatge. Vol dir que en aquell moment els polítics d'aquell moment o els que vindran tindran que prendre decisions molt complicades, però lògicament els que ara es poden fer jo crec que tenen que ser de lloguer, jo crec que sí.
Senyor Forns.
Crec que estem tots tres d'acord, perquè amb l'experiència que hem tingut a Sitges el que fa falta són habitatges de protecció de lloguer. A més, s'ha fet un pla local de l'habitatge i és el que apunta, i és el que recull, i és el que ara nosaltres particularment tenim doncs la responsabilitat de fer, i per tant la propera promoció que està prevista començar-la doncs abans que acabi aquest mandat doncs serà probablement això de pisos de lloguer. I el que dèiem, per què no s'han pogut fer abans? Perquè l'Ajuntament no tenia finques de propietat per poder fer habitatge protegit. Hem hagut d'esperar que es desenvolupés un barri nou perquè, d'acord amb la llei, s'entreguin uns metres quadrats, unes finques a l'Ajuntament que poden ser destinades a habitatge de protecció. I això és el que ha passat. Però no és només el moment que tens les finques, sinó, a més, has de tenir els carrers i els subministraments fets per poder edificar, no? I és el que dèiem, és un peix que es menja la cua. El pla local de l'habitatge preveu la construcció d'uns 650 pisos de protecció oficial. Evidentment no es faran de cop. Nosaltres parlem ara d'aquesta primera promoció, uns 70. Uns 70 són la solució. Són la solució per 70 famílies. Però la demanda que hi ha és molt més gran a Sitges. I realment aquí hi ha molta feina per fer.
I l'edat també, no? També hi ha un problema amb l'edat, perquè la gent que ha d'accedir se suposa que ha de ser molt jove, i la gent que en té necessitat ja, doncs alguns tenen fins i tot fills.
És que de fet el que diu el pla local és que abans, i recordo la promoció d'aquesta de la Caixa que parlava fa un moment l'alcalde Baget, es va destinar a joves i a persones grans, eh? És a dir, no sé si eren fins a 30 anys i a partir de 65, no? Ara, avui en dia, la necessitat és a totes les franges d'edat. A totes les franges d'edat. Perquè malauradament, persones en situació vulnerable és a totes les franges d'edat, i per tant aquestes promocions hauran de tenir en compte aquesta realitat social que ha canviat, perquè la crisi ha fet molta mal.
Anem a abordar un altre tema que també segur que ens agradarà molt, que és la dualitat interna de Sitges, del turisme versus els residents, no? Dels que han pagat molt per venir a viure aquí a Sitges, no? Que volen tranquil·litat, enfront dels que volen guanyar-se la vida, no? Quines solucions possibles i veuen durant el mandat, per exemple, no? Vostè Serra, senyor Serra, que durant el mandat es va popularitzar allò de Sitges, això és vida. Vostè quina solució hi veu ara mateix, com ha canviat realment l'escenari des de l'any 79 fins ara? Vull dir, és un Sitges ben bé molt diferent.
Jo crec que hi ha un planteig inicial que ens hem de fer quan estem en un poble, i és el model. Quin model volem? I això jo crec que hauria de transcendir del que és un equip de govern o d'un mandat, perquè hi ha una certa tendència a menys... Vaig a fer servir una paraula que no m'agrada, però és igual. Menyspreuar el que ha fet l'equip anterior
Això alguns en diuen adanisme, no? De dir, començo de debò a fer les coses bé i no tinc en compte d'on vinc. I això a tots els que hem estat a l'Ajuntament ens ha passat, jo diria, a tots. I aquest crec que és un mal endèmic que deu passar a la major part de les corporacions o de... ja no únicament ajuntaments, deu passar a tot arreu, inclús amb l'empresa privada. I això crec que s'hauria d'evitar. I per tant, en primer lloc, el que faig és llançar o trencar una llança a favor de la planificació, però una planificació a fons, ben entesa, amb participacions molt àmplies, amb compromisos molt amplis, de partits, d'associacions, de particulars, i arribar amb una sèrie de línies mestres que mani qui mani les tirin endavant. I això és el primer que se m'acut. En segon lloc, això segurament també s'hi hauria d'entrar a través de la planificació. Hauríem de decidir quin tipus de ciutat es vol, perquè, esclar, vols una ciutat residencial, purament una ciutat dormitori, això es diu despectivament, en part, per dir el mateix en forma positiva, dius una ciutat residencial, però una ciutat residencial és una ciutat dormitori. Què volem, una ciutat dormitori o una ciutat que generi riquesa? Dius, home, que generi riquesa, que la gent puguin viure-hi però també treballar-hi. Dius, val. Aleshores, si agafem aquesta segona opció, que seria la meva, dius, aquesta generació de riquesa d'on ha de venir? De la indústria? Del turisme? Ha d'haver-hi monocultiu o ho hem de repartir? Jo crec que hauríem d'intentar repartir-ho al màxim. No podem oblidar el turisme, que és en aquests moments és quasi bé l'única font de riquesa que té Sitges. No dic l'única, però quasi bé, perquè hi ha moltes que no ho són, però que ja estan relacionades. Aleshores, si no volem que sigui monocultiu, com ho fem? Home, doncs s'haurien de buscar línies, per exemple, jo què sé, el Sitges Reference, per dir alguna cosa. En aquests moments, a lo millor es podria comprar. A lo millor, sí, ara seria un bon moment per comprar-lo, perquè si, no, si els de la Sareb no saben què fer-ne, dius, bueno, te'n dono no sé quan, i te'l quedes. I allà hi podria haver un viver d'empreses magnífic, magnífic. Seria un lloc ben situat, als afores de Sitges, ben comunicat, al costat de l'autopista, entrada i sortida de l'autopista, amb espais. Hi ha, crear un Sitges, com es diu, Barcelona, com es diu aquella empresa? Barcelona Activa. O
Barcelona Activa.
Un Sitges actiu, on els emprenedors locals, o no tan locals, però en primer lloc els locals, poder-los recolzar i ajudar, i que allò fos un viver on poguessin sortir iniciatives relacionades amb el disseny, amb les noves tecnologies, etc, etc, etc. Home, seria magnífic. Miquel, per on ens hi posem? Posa-s'hi. El Jordi també, va. Sí, espera, que no he acabat. Ara, després hi ha una sèrie d'equipaments lligats al turisme. I els equipaments aquests de sanitat, col·legis, esports, etc, no en dic res perquè ja hi ha estàndards i aquests estàndards s'han de complir i segur que es compliran i estaran molt bé i els posareu al lloc que... Però n'hi ha alguns d'equipaments que no estan en els estàndards i que, en canvi, de cara al turisme són necessaris. I estic pensant, oci. Oci pels residents, però també pels visitants. No n'hi ha en aquests moments d'oferta d'oci a Sitges i s'hauria d'estudiar. Ordenació del comerç, potenciant la individualització del comerç, potenciant marques locals, gent d'aquí que faci coses que no siguin tot cadenes i multinacionals. Estic pensant, aquest dematí em sembla que ha sortit, el recinte firal, però quan penso en el recinte firal No penso en un recinte firal com el de Vilafranca o el d'Amposta o el de Manresa, que són una ruïna. Una que són lletjos, perquè són naus industrials, i dues que per mantenir-los costa un ronyó, i part de l'altra, perquè com que a més no es fan servir, o es fan servir molt poc. Una alternativa, sí, sí, la llenço. Cobrir el parc de Can Robert i fer un jardí cobert que s'utilitzi 365 dies a l'any, encara que plogui o nevi o faci fred, i que el mes i mig o dos mesos que hi han activitats firals es puguin tirar unes lones als costats i quedi tancat, però mantenint l'arbrat, mantenint-ho tot, fent uns sostres ben macos, translúcids, que deixin passar la llum, amb dipòsits per recollir l'aigua i fontetes que vagin rejant. Un altre equipament que fa falta: un palau de congressos. Però un palau de congressos altra vegada és una ruïna, i per un poble de 30.000 habitants no saps com dimontris mantenir-lo. Bueno, deixo anar una altra idea. Ara s'ha obert la veda dels casinos a Catalunya, no? Es podria fer un casino en palau de congressos, ja n'hi ha alguns pel món.
Senyor Forns, vol anar contestant perquè se li acumula la feina, eh?
Sobre els equipaments concrets que proposava l'alcalde Serra, o sobre la pregunta que feia al principi de residents i turistes?
Bueno, fem residents i turistes, però jo començaria pel final, que és més interessant. Totes aquestes noves propostes, no sé, el cobriment del Parc Robert, el Palau de Congressos...
Jo el del cobriment del Parc de Can Robert no m'ho havia imaginat mai, la veritat. És una idea, no sé si és viable o no ho és, vull dir, hauríem de preguntar-ho amb tècnics, no?, perquè ens ho diguessin, i el cost que pot tenir, i el cost que pot tenir mantenir-ho, que les obres no, i els equipaments no només són fer-los. Però hi ha una cosa que ens està passant amb les fires i amb els esdeveniments quan muntem els embalats a Baja Mar, que és que quan parles amb els que gestionen aquestes fires i els dius que t'estàs plantejant un recinte firal, però que òbviament no serà a primera línia de mar, et diuen que potser aquell esdeveniment marxarà de Sitges, perquè l'encant que té estar al Passeig de la Ribera a primera línia, amb tots els serveis, diguem, a l'abast: comerç, restauració, hotels, museus, està el casc antic, l'encant que té això, i que per tant el públic que assisteix a aquestes fires o a aquests esdeveniments ho té tot tan a l'abast, si això es trasllada segons a quin lloc, diuen que per això hi ha altres poblacions que els hi fa una millor oferta, no? I aquest és un perill que correm. Per això aquests dies que es fa el debat sobre el pla d'equipaments, quan va sortir el tema del recinte firal, el gran debat, a part del recinte firal en si, serà la ubicació d'aquest espai si s'acaba fent. Precisament per això, no? Perquè, bueno, l'atracció en aquest moment és aquesta. Que això no vol dir que hagi de condicionar una decisió com aquestes, perquè si marxa una fira potser en vindrà una altra, no? Però s'ha de tenir present. El tema del Palau de Congressos i recinte firal, nosaltres ho hem plantejat a vegades com una mateixa cosa, que podia ser una mateixa oportunitat. De fet, hi ha finques d'equipaments que poden ser-ho, i estan relativament cèntriques amb els barris d'expansió. El tema del casino, la veritat, no m'havia plantejat. És una cosa que havia sonat fa molts anys, no? Abans de que anés a Ribes, no? Però ara, la veritat, no m'havia plantejat. I el tema del reference, del Sitges Reference, és veritat, està en mans de la Sareb, del Banc Dolent, està a subhasta, i és un element que estem valorant. Estem valorant precisament pel que deia en Jordi Serra, que podia ser un espai per ubicar-hi un cert viver d'empresa, això, però hem de veure el preu de la subhasta. I entre altres coses, perquè com que el pla de mandat doncs li queda un any amb aquest mandat, estem acabant de fer les coses que eren el pla de mandat, i això no hi era. I per tant, els milions d'euros que pugui costar, doncs els hem de destinar primer al que està previst, no? Però sí que és veritat que ho estem valorant.
Doncs, senyor Baget. Sí.
És que he sentit molts equipaments i moltes coses a fer, no? Jo no ho diré, eh? Però només posaré sobre la taula que Les dinàmiques dels territoris van a la seva bola moltes vegades, tenen unes dinàmiques, i el model de Sitges ha anat canviant al llarg de la història, de la demografia, les dinàmiques en Barcelona, les dinàmiques en Vilafranca. O sigui, lògicament ella ha tingut una vida pròpia entre els ciutadans i els polítics, sobretot en l'època de la democràcia, que hem estat al front de... Hem tingut un model, l'equip de govern ha tingut un model que, a més, a vegades ha sortit de la participació ciutadana, moltes vegades. A vegades, 4 anys és tan poc per implantar-lo, i 8 justet, que et falta temps. I no només és el temps d'implantar un model, sinó que les dinàmiques econòmiques... Nosaltres teníem un model bastant clar, no? Però la crisi econòmica va parar absolutament qualsevol possibilitat d'equipaments, de somnis... precisament el Sitges Reference, que l'havíem posat en marxa nosaltres, la crisi econòmica el va enfonsar absolutament, no? I que anava pensat una mica en aquesta situació d'activitats tecnològiques, digitals, d'aquesta nova economia del món digital, no? És cert que Sitges, dels anys 60, que tothom recorda, no, té una activitat econòmica turística, però molt diferent a la que tenia. Per què? Pues perquè les dinàmiques han canviat, no? Des que es va obrir el 92 l'autopista, el Sitges va canviar, absolutament va canviar, amb la seva dinàmica. El tema residencial ha anat creixent, i això ha fet que molta gent fes unes demandes diferents a les que hi havia en els anys 80, no? Que la gent vivia en el cap de la vila, hi havia quatre que vivien a les urbanitzacions, però les urbanitzacions aquests 20 anys s'han omplert de gent vivint tot l'any, que a més demanden una sèrie d'equipaments i demanen una sèrie de coses que no és el model econòmic, estan demandant un model social, i el que fem els ajuntaments és intentar que aquest model socioeconòmic funcioni, perquè la riquesa és molt important. I agafes la tradició, que és el turisme, i gràcies que hi ha també Sitges un sector econòmic del turisme amb molta història, molt dinàmic, i això t'ajuda molt a anar millorant o anar implantant. Ara, és cert el que deia el Jordi, que s'ha de tindre el model i s'ha de fer coses, perquè si no fa res, lògicament el model va desapareixent, el model turístic i econòmic desapareixerà o es quedarà diluït en un espai més dormitori, residencial, que no turístic econòmic. Ara, és important també diversificar aquesta economia. No només pot viure Sitges del turisme, i necessita d'altres activitats econòmiques que siguin, a més, compatibles amb la manera que tenim tots de viure, amb la manera que tenim de viure, i en les que ens pot donar una riquesa que, a més, sigui compatible amb el propi turisme. Això és molt important.
Doncs precisament l'any 92 que es va obrir l'autopista, que es va fer també, doncs es va projectar un Sitges de congressos, un Sitges diferent, ara avui dia, no?, que és una mica el fruit de tot allò, quin seria el model actual de l'alcalde Forns?
Bé, en aquest moment nosaltres ens trobem en una circumstància que és precisament intentar garantir l'equilibri, perquè avui en dia estan sortint fenòmens turístics nous, com pot ser la democratització, diguem, dels viatges. És a dir, el fenomen del low cost ha generat un moviment turístic afegit a les destinacions turístiques clàssiques com la nostra, que no hi era, que no hi era. El fenomen dels apartaments turístics, també la seva proliferació i el seu creixement ha sigut en aquests últims anys exponencial, no? Tant els legals com els que operen de manera il·legal, que són tants o més que els que han regularitzat la seva situació, no? I per tant, en aquest moment, nosaltres hem fet un pla de qualitat turística consensuat amb el sector. Com deia l'alcalde Baget, a Sitges tenim la sort que tenim un sector privat turístic molt dinàmic, molt fort, molt compromès amb el municipi, i hem pactat, diguem, hem acordat, hem dialogat molt aquest pla de qualitat turística, però ens trobem que el dia a dia hem de gestionar aquest equilibri entre el resident i el món turístic, tenint en compte que hi ha molts sitgetans i sitgetanes que no viuen de l'activitat turística, sinó que el seu lloc de feina està a la regió metropolitana cada vegada més, i per tant, diguem, l'activitat turística és una part, diguem, de la manera de ser de Sitges, del seu funcionament, però que ells en viuen des del punt de vista econòmic aliens, i per tant hi ha una visió que pot ser diferent de la que hi viu directament, no? I per tant aquest equilibri l'hem d'intentar sobretot aplicar amb molts recursos de control, moltes vegades, que l'Ajuntament no té, o que no té suficientment. Entenguis per això plantilla suficient de policia local, entenguis per això plantilla suficient d'enginyers, de treballadors públics que fan el control de les ordenances, de soroll, de civisme, de l'aplicació del pla d'usos al centre del casc antic, del control dels habitatges turístics il·legals, és a dir, de molta activitat que de vegades se'ns fa difícil per això, per manca de recursos.
Senyor Serra, vostè volia dir alguna cosa abans?
No, ja he parlat prou.
Sí, home, aprofiti. Aprofiti el tema dels equipaments que li havia contestat l'alcalde.
És que ara estava pensant una altra cosa. Estava pensant que potser estem defraudant les expectatives dels que han organitzat les jornades, que com que són, els conec una mica, i no sé si la presidència o la direcció de l'ECO tenen instints sàdics i pensaven que col·locant aquí uns quants alcaldes es començarien a barallar, no? I no teníeu en compte l'esperit corporatiu, que com que hem viscut moments difícils ens defensem a ultrança.
Molt bé.
Molt bé. Doncs escolta, el que sí que m'agradaria insistir és amb una cosa que he dit al principi, i és aquesta necessitat de planificar. Jo crec que això és molt important. El futur o el planifiquem nosaltres o es planifica sol, o el planifiquen uns altres. Però d'alguna manera el futur passarà. I si volem que passi bé, el que hem de plantejar és com es fa. I també, en tot cas, jo ja acabo, una proposta que és molt barata de fer, que és crear una mena de consell d'alcaldes o d'exalcaldes i que de tant en tant els reuneixis sense massa pressa i posar sobre la taula determinats temes i intentar cada un des de la seva experiència aportar idees. Jo penso que podria ser enriquidor. I això és barat, això no costa diners.
Agafo la paraula i la proposta.
Si vol pagar sou.
Com un senat, com dieu, com un senat.
Però un senat gratuït. Un senat gratuït.
No, però no és pas és una molt bona idea des del punt de vista que cadascú hi pot aportar l'experiència de evidentment de personal i col·lectiva del moment que es tingui la responsabilitat, i ara a més, en tant que ex, la visió des de fora, que moltes vegades quan estàs enmig de la responsabilitat, moltes coses no te n'adones, perquè estan tan immers en el dia a dia que moltes coses se't passen.
Però a més, Miquel, jo crec que l'ofici d'alcalde crea caràcter, no ho deien així el catecisme?
Sí.
Que hi ha oficis que creen caràcter? Crea caràcter, i aleshores quan vas pel poble, per aquest o per un altre, te'ls mires amb ulls d'alcalde. I dius, mira, això s'hauria de canviar, això s'hauria de fer, etcètera, etcètera. I jo crec que això podria ajudar, jo què sé.
Bueno, un cop recollida la proposta aquesta dels Consells d'Alcaldes, últim tema pels tres, tema de la neteja. Hi ha una percepció que suposo que sempre hi ha estat, no es defensin gaire ara, també aportin algunes coses. Hi ha la percepció per molta gent, per visitants també, doncs, que Sitges està brut, que està deixat, que està enlletgit. Què en pensen cadascú de vostès? I amb això ja acabarem, Senyor Serra.
Vale. Això ha de començar. Escolta, jo me'n recordo, a l'any 70...
Sempre està brut.
77 o 70... Sí. Vam fer una associació de veïns i una de les primeres campanyes i de les més exitoses d'aquella associació de veïns es titulava, saps com? Volem Sitges net.
Sí.
En aquella campanya vam organitzar escombrades col·lectives i no sé quantes coses més. Sí, s'ha de... s'ha de seguir. Volem Sitges net.
Sí, clar.
Hi ha molts problemes, tu. Hi ha molts problemes. A veure, el primer problema és que... Mira, ara fa molt de temps que no es fa cap campanya i jo crec que se n'hauria de fer alguna, perquè el primer pas per tenir Sitges net és que la gent no embruti, i aleshores que la gent no embruti l'has d'incitar, potser amb la xurriaca i la pastanaga, però no sé com, però l'has d'incitar a que no embruti. I després hem de fer campanyes i s'ha de recollir la brossa, s'ha de buscar un model de recollida de brossa perquè
en tenim 3 o 4 de models diferents dintre del poble i s'ha de veure quin és el millor i si hem de dedicar molts esforços i tot el que vulguis, però jo què vols que et digui? Més enllà et dic volem Sitges net, ja està, i bé, acabat.
Bé, jo crec que sempre es volen nets els pobles, eh? Tots els pobles em sembla que els hi passa quasi el mateix, eh? Una experiència, i més ara fa 40 anys que va ser alcalde o... Sí, no? I jo tot, he estat molts anys a l'oposició, he estat amb ell i sempre hi ha hagut puntes que si ja has estat brut i puntes que ha estat net, eh? Hi ha cicles i sempre hi ha gent molt més exigent que altra, eh? Sempre hi ha gent que sempre el veu brut i ja pots netejar 10 vegades que sempre el veu brut, eh? Però és cert que moltes vegades els recursos econòmics tampoc es tenen per poder desenvolupar amb l'exigència que es vol, eh? Sí que és cert que jo no sé si ja està brut o està net, no ho penso dir, eh? Perquè lògicament jo no he vingut aquí a dir-li a aquest senyor si està brut o net en el poble, però sí que és cert que és una de les qüestions més complexes que hi ha, perquè és dia a dia 24 hores en un poble que ve molta gent, moltíssima gent, que no ajuda quan ve massa gent, no és que no la gent sigui incívica, però no ajuda, la massificació no ajuda, i que lògicament s'hi posen molts esforços, però hi ha qüestions complexes. També cert, pot ser que hi hagi governs que en moments puntuals, i jo he sigut, que en moments puntuals no l'hem tingut net, no, i jo era conscient d'aquesta situació. I la feina que teníem, perquè és de les coses que tothom diu, eh? Vas pel carrer, vas a comprar el pa, Sitges està brut, o els jardins no estan cuidats, o no. Això és constant, eh? I a més hi ha gent que li agrada molt fer-ho, dir-ho. I tu és una de les coses que et costa i veus una paperera i et dol, eh? Quan veus una paperera del passeig plena fins aquí, ja no baixo més al passeig. Jo dic, no baixo més, eh? La meva dona, no baixis més perquè et foten unes bronques. Sí, però és molt complicat, cal que el volem més net. Sempre hem d'aspirar a que el Sitges... Precisament Sitges ha tingut a la seva història la netedat com un símbol. Eh? Per això aquestes rajoletes, o la gent se sent molt orgullosa del seu poble quan està net. I lògicament els que governen el poble en aquell moment tenen que fer el màxim esforç perquè sigui així. I turísticament també és interessant que estigui cuidat el poble, no?
Alcalde, faci una mica d'autocrítica ara, sí, i digui'ns, sí, no, què és el que falla en la neteja en el seu mandat.
El que falla bàsicament és que el contracte vigent, que s'acaba per sort ja enguany, no cobreix les expectatives, perquè com que aquests últims anys, com deia l'alcalde Baget fa una estona, d'ús de crisi, quan les arques municipals doncs, van quedar com van quedar, es van reduir tots els contractes, la prestació de tots els contractes. Penseu que la neteja i la recollida de la brossa, per molts ajuntaments, però també pel nostre, és el contracte més complex i més gran de cost econòmic que té, conjuntament amb el transport urbà, eh? amb el bus urbà. Per tant, és difícil de gestió i, a més, en un municipi com el nostre, que té aquestes oscil·lacions de població, tan, de vegades tan canviants, tan diferents, o amb aquests fenòmens que han aparegut aquests últims anys que el contracte no preveia. Per exemple, us parlo del meu barri, la Bòbila. La Bòbila, aquests dies, està ple de turistes. I direu, què hi van a fer la Bòbila, els turistes? Doncs hi ha apartaments turístics. I com que hi ha apartaments turístics, el volum de brossa, de deixalles, etc., que s'està creat, és més gran que anys enrere, però el contracte de neteja és el mateix. I els condicionants que tenim legals per canviar aquest contracte i anar-lo adaptant dia a dia són molt forts, perquè hi ha unes regles de despesa que l'Estat ha posat als ajuntaments, que no deixa tocar, que no deixa superar, que cada modificació contractual és un calvari fer-la, i la capacitat de reacció, que hauria de ser molt ràpida, és molt lenta. I per tant pot passar el que ens està passant, que és que hi ha barris que tu diguis no estan prou nets. I és cert, eh? I és cert. Ara, per sort, aquest any acaba el contracte i comença un nou contracte, suposem, passat l'estiu. Ara hi haurà la licitació, contracte milionari, estem parlant de 7-8 milions d'euros l'any, eh? D'un pressupost municipal de 40 i alguna cosa. Atenció, eh? És el contracte més gran, eh? On hem inclòs totes aquestes mancances que hem vist, no? Per exemple, molta gent ens deia, però com pot ser que no netegin els contenidors per dintre amb aigua i sabó perquè fan un tuf que no es pot aguantar, o quan aixequen els contenidors netegin a terra? Tot això va caure del contracte, perquè hi va un moment que només es podia fer estrictament la recollida, o els vehicles de la neteja que van pel carrer perdent oli, que estan destrossats, S'han de canviar tots. S'hauran de canviar tots els contenidors. Tots. Els contenidors fa 10 anys que els tenim. Des del contracte de neteja que veu fer el vostre mandat, Jordi, no s'han pogut canviar. I clar, fan pena com estan. Bueno, doncs ara s'hauran d'anar canviant amb el nou contracte. No vindrà tot de cop, s'anirà canviant paulatinament, no? I tenim la confiança que amb això es corregeixi més la situació. Però realment jo ho reconec, que Sitges no està prou net.
Molt bé, senyor Forns, doncs acabem amb una pregunta per vostè. Ja és al final això, Doncs si acceptarà el repte de ser el primer alcalde que opti a un tercer mandat consecutiu.
Ah, consecutiu, perquè el Jordi Serra ho ha estat.
Consecutiu.
Estic en un procés de reflexió personal, ho he dit aquests dies, ho he dit bastant, com ho han preguntat, però com que falta un any per les eleccions, perquè bueno, jo soc de les persones que he mantingut sempre que els mandats haurien d'estar limitats, crec que haurien d'estar limitats per llei, perquè crec que és molt bo anar canviant de persones en els partits i en les institucions, crec que és bo i sa per la democràcia, però també és veritat que tenim moltes coses al tinter per fer, han quedat moltes coses pendents i projectes que estem desenvolupant que veiem que no acabarem, pel que deies fa un moment, no? Que els mandats potser haurien de ser com a França, dos mandats però una mica més llargs, no? De 5 o 6 anys potser, no? I limitats. I ara estic amb aquesta tessitura familiar també, d'aviam què farem, i entre altres coses també vull dir que nosaltres també ens hem caracteritzat per una alcaldia, un ajuntament compromès amb el procés català, i això també és un element que també tenim sobre la taula en aquest moment, debatent la família sobretot, però també amb el partit. Ho decidiré en els propers mesos.
Doncs li diem al PDeCAT que no busqui un altre candidat o candidata, doncs?
Encara no, encara no m'he decidit.
Encara de moment. Doncs ja està, moltes gràcies, ha estat molt interessant i moltes gràcies per l'atenció. Vinga, fins
gràcies.
Ara.